Els migdies de Cope Menorca començam un nou programa del Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, Antoni Fullana i nos controla Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca amb la finalitat d'informar de la vida de l'Església menorquina.
Com es va recordar Lluís Agustí, germà marista que ha estat a Menorca, tots els batejats ens hem de sentir implicats en la construcció de l'Església, que és el cos de Crist.
I aquest camí sinodal requereix fomentar la cultura del diàleg, l'escolta recíproca i el discerniment espiritual en els diferents àmbits de l'Església.
Comencem el programa d'avui amb les principals notícies de l'Església menorquina.
En primer lloc, escoltam en la veu d'en Diego Dubon els detalls de la festa de Sant Miquel.
La comunitat del Centre Catequístic Sant Miquel de Ciutadella ha viscut amb molta alegria els actes festius en honor al seu titular. El dijous 29 de setembre, festivitat de Sant Miquel, el conciliari va tenir un record especial per les persones que ens han deixat. Els dies següents es van fer tot un seguit d'activitats com una pregària comunitària contemplativa, on el silenci va convidar a reflexionar sobre la carta als cristians de Corintis, també la inauguració del local social, jocs per als fillers dels clubs d'esplai i de catequesi i un concert a càrrec de Ben Barquès. L'administrador diocesà Gerard Villalonga va presidir una de les eucaristies amb motiu d'aquesta festivitat, en la qual va encoratjar a la comunitat de Sant Miquel a dur a terme el pla de Déu en aquest centre catequístic.
A continuació, es Navero Moll, qui ens informa de la festa de Sant Francesc.
Fidels a la cita anual, les parròquies de Sant Francesc de Sisdemó i de Ciutadella van celebrar el 4 d'octubre la seva festa titular. A Mó, l'Eucaristia va ser presidida per mossèn Llorenç Sales. A Ciutadella, la festa va començar al club parroquial amb la projecció d'una pel·lícula sobre la vida del sant. Tot seguit, es va celebrar l'Eucaristia presidida per mossèn Gerard Villalonga. A les dues celebracions, que van ser molt participades, es van destacar diferents virtuts de Sant Francesc: saviesa, pobresa, humilitat i caritat, tot convidant els fidels a seguir el seu exemple per mostrar a tots l'amor que Déu ens té. Al final de les misses, els fidels van compartir una estona de germanor i una bereneta.
I per acabar, en Sebastià Taltavull ens parla de la conferència celebrada divendres passat sobre l'Església i la sinodalitat.
Fa uns dies, el Seminari Diocesà va acollir la xerrada sobre l'Església i la sinodalitat a càrrec del germà marista i professor Lluís Agustí. El ponent va començar manifestant que la sinodalitat, a què caminar junts, implica un canvi de funcionament i la participació dins l'Església.
El marc eclesial ve de molt lluny. Ens hem de remuntar a les primeres comunitats cristianes. Si vosaltres repasseu, doncs, els models de comunitat que hi trobem en els fets dels apòstols, que hi trobem a les comunitats de Pau o a les comunitats de Pere, de Jaume, o el mateix Jesús amb els seus deixebles, doncs veureu que allí es dona tot un procés de comunió, de participació i de missió.
El camí sinodal, va destacar, s'ha d'alimentar constantment en l'Eucaristia, la qual és el centre de la vida cristiana. En aquest sentit, va expressar que és fonamental deixar-se guiar per l'esperit i fomentar la cultura del diàleg i l'escolta recíproca i del discerniment espiritual.
Viure la sinodalitat, segons el Papa Francesc, comporta exercir el discerniment evangèlic, com la mirada del deixeble missioner que s'alimenta a la llum i amb la força de l'Esperit Sant. Tothom està cridat al discerniment evangèlic, que es realitza en l'adoració, en la pregària, en el contacte amb la paraula, diu el Papa Francesc.
Finalment, advertir la necessitat de fer canvi de mentalitat, evitant estructures molt piramidals dins les parròquies i sentint-nos tots implicats en la construcció de l'Església, que és el cos de Crist.
Ara els hi anem a explicar el sant d'aquesta setmana. Avui ens detenim a Sant Ignasi d'Antioquia. Qui va ser aquest sant?
Sant Ignasi d'Antioquia va ser deixeble directe de Sant Pau i de Sant Joan, segon successor de Pere al govern de l'Església d'Antioquia. Va ser el primer en anomenar l'Església catòlica, és a dir, universal. On és Jesucrist, allà hi ha l'Església catòlica, va expressar el sant. Condemnat a morir devorat per les feres, va ser traslladat a Roma i allà va rebre el seu martiri l'any 107, en temps de l'emperador Trajà. En el seu viatge a Roma, va escriure 7 cartes en què parla sàviament i eruditament de Crist, de la constitució de l'Església i de la vida cristiana. El 17 d'octubre celebram la seva festa.
Tengo sed de ti, Dios mío. Tengo sed de ti.
En la veu de l'hermana Glenda, escoltam ara la cançó Tengo sed de ti.
Mi alma está sedienta.
Avui tenim el gust de xerrar amb en Sebastià Roger Barber, periodista i sociòleg, que recentment ha publicat un estudi sobre el fenomen de la descristianització a Menorca. Bon dia, Sebastià, i benvingut.
Bon dia a tots i a totes.
Per començar, te volíem demanar com va sorgir la idea d'aquest estudi.
Bueno, això no és una idea que de repente un dia t'aixeques i dius, s'encens la llumeta i te dius, vaig a fer això, no? No, això és a conseqüència d'un procés de reflexió sobre la realitat de l'Església menorquina. Jo, que me sent part d'aquesta església, bueno, volia saber si aquesta percepció social que hi ha, que l'Església ha perdut influència social, que hi ha greus problemes d'activitat sacramental, de que no hi ha relleu generacional entre sacerdots, de que hi ha pocs seminaristes, poca gent dedicada a vida consagrada, pocs catequistes, etc, etc. Bueno, volia posar blanc sobre negre, o negre sobre blanc, com vulgarment es diu, per saber si aquesta percepció social que hi ha realment és confirmada amb les dades, no? Uh-huh. I per això vaig acudir a un instrument metodològic que és bastant fiable amb això, que és fer un recorrer a l'estadística, no? Vaig a recorrer a l'estadística per fer un estudi que abarca des de l'any 1950, abans del concili, fins al 2018. I aquest estudi longitudinal, diacrònic, ens dona un retrat actual bastant de l'evolució, o en aquest cas de la regressió que hi ha hagut en quant a l'activitat sacramental a Menorca.
I per entrar més en detall, en aquest sentit, com s'ha produït aquest procés de descristianització a Menorca I des de quan? Quan destacaries aquest procés?
Sí, bueno, aquest procés no és específicament menorquí, en general és universal, afecta segles universal, no? I aquest procés ve a conseqüència de la secularització que va donar una embranzada important a partir del Concili Vaticà II, no? I des de llavors cap aquí, pues, ja el Concili per a uns va anar amb els massa enfora, en les seves renovacions pastorals i litúrgiques, i per uns altres es va quedar curt. Lo cert és que molta gent des llavors va decidir, despistada i adolorida per les circumstàncies, abandonar l'Església per no tornar-hi mai més, no? De llavors, en el cas de Menorca, ja a principis de... després del concili, a l'època del bisbe Miquel Moncades, ja hi ha una referència del senyor Moncades que, en unes conferències que va donar a Mahó, ja parla de set símptomes, primers símptomes que advertia sobre set descristinació a Menorca. Als anys 80, el bisbe Antoni Deig, a unes conferències, unes jornades de reflexió que va fer per capellans al Toro, parla també de l'evidència de cada vegada major de símptomes de descristinització a la societat menorquina. I finalment, des de l'exemple a Menorca, el trobam amb el bisbe Francesc Onessa, que s'humilia de la missa de la Diada de Sant Antoni, el 17 de gener del 2021, va fer una crida més bé dramàtica i va dir que els menorquins hem expulsat a Déu de les nostres vides, dels nostres pobles i dels nostres carrers. Per tant, el tema aquest de la descristianització, que és conseqüència de la secularització, és un procés lent però progressiu i inexorable.
I a nivell estadístic ens podries comentar algunes dades que has estret?
Sí, bueno, tinc molt mala memòria per les xifres concretes i dades, no? Però, per exemple, a nivell Menorca i en conjunt, considerem Menorca com una unitat, tot i que en el llibre hi ha capítols dedicats a cada municipi, no? Però globalment podem dir que Menorca, actualment, només el 35% dels fills que neixen són batiats, és a dir, de cada 100, 35. Que els matrimonis religiosos suposen, me sembla que és 13%, sobre el total d'unions, i que les defuncions en funeral han disminuït i s'han situat fins al 61%. Veuràs, observarem que la defunció en funeral encara és que manté més fortalesa, i això té sociològicament una explicació. La gent que en aquest moment s'està morint, la gent que traspassa en aquest moment, sí, és gent generalment major, i per tant gent que ha estat educada en la fe cristiana. Però això té unes previsions, la projecció estadística ens indica que això, aquest percentatge anirà disminuint també de funerals, de defuncions en funerals, a mesura que es vagin morint les persones que ara són joves, perquè aquestes persones ja no han estat educades en la fe cristiana. Per tant, és previsible que això disminuï també.
Així és. I recentment també has publicat un segon llibre en aquesta línia que es titula La indiferència religiosa dels ferreriencs. Pots comentar-nos així un poc breument el cas de Ferreries, del teu poble?
Sí, bueno, és que quan feia el treball sobre Menorca em va cridar l'atenció les dades específiques de tots els municipis, però especialment des de Ferreries. Primera, perquè jo ho som, i segona perquè me van semblar unes dades una mica voltades en relació a les altres, no? Però, clar, això té una explicació. La indiferència religiosa dels ferrerians, que ve d'una forma, es manifesta actualment d'una forma accentuada en les cases de celebracions sacramentals, ve donada perquè Ferreries és un poble que ve d'un passat religiós molt intens i molt dens, no? Recordar que a l'època del bisbe Pasqual, Ferreries, la parròquia de Sant Bartomeu, era considerada la nineta dels ulls de la diòcesi menorquina, per la densitat religiosa dels seus habitants, no? Per tant, no és que Ferreries hi hagi en aquests moments més o menys que altres municipis. El que passa que Ferreries ve d'uns nombres molt més majors de participació eclesial que altres municipis. I, per tant, ara es nota més la caiguda. Bueno, Ferreries, com la majoria de parròquies de Menorca, no han trobat a l'Església substituts revitalitzadors en aquelles associacions de postulat seglar i d'espiritualitat que a l'època del concili o del preconcili existien i que eren molt potents, com adoració nocturna, acció catòlica, la joc, altres associacions que eren molt, molt potentes, no? En canvi, les que han sortit després del concili, com, jo que sé, grups de taser, revisió de vida, gruix de matrimoni, vida creixent, no han resultat tenir el múscul necessari, que és el que necessita l'Església d'avui en dia.
I ja per anar acabant, Sebastià, com hem d'afrontar els cristians aquest context incert i complicat? Podem trobar un espai d'esperança?
Hombre, jo no ho sé, no soc teòleg ni expert en pastoral, no? Però és una persona que m'he dedicat en aquest tema a estudiar la realitat social i és aquesta que acabo de descriure. Jo el que veig és que l'església que es dibuixa en el futur, a partir d'aquestes dades que hem aconseguit, no només a Menorca, en general, però també a Menorca, és una església que es farà més de minories, és una església molt més minoritzada, una església molt més laical, on tindrà més presència i més responsabilitats als seglars, fent bo allò que va dir el Vaticà II de considerar els fidels no només com a creients fidels sense cap responsabilitat, sinó considerar-los com a poble de Déu, diríem, no? Uh-huh. També veig una iglesia també més desidentificada en l'activitat sacramental, que crec que n'hi haurà menys celebracions sacramentals, i, per tant, una iglesia que haurà d'estar més connectada amb el que el Papa Francesc diu sortir a les perifèries, en les necessitats i en els pobres. No? Jo crec que, tot i que això ho fa la iglesia molt bé, però haurà d'incentivar aquesta dimensió perquè l'activitat sacramental va disminuint. És difícil preveure una església de futur sense activitat sacramental, perquè deixaré de ser església i alerta, que no hem de convertir l'església en una ONG només per ajudar en les necessitats, que sí que fa falta, però no només això. Per tant, aquesta perspectiva d'església minoritzada i més radical és que jo veig en aquest moment a partir de les dades que he aconseguit amb aquest estudi.
Idò, ens quedem amb aquesta reflexió final i, bueno, moltes gràcies, Sebastià, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres.
Gràcies a vosaltres per ser delicades i a Isatalla per haver-vos interessat per aquest estudi.
Gràcies a tu per aquest estudi, no, com us fa a tots a reflexionar. Recomanem la lectura, no, d'aquests dos llibres. El primer, la descristianització de Menorca, i el segon, la indiferència religiosa dels ferrarians, que trobareu a llibreries i també a plataformes digitals. Moltes gràcies.
Gràcies.
Seguim ara escoltant la cançó Grande es tu amor, que ens canta també l'hermana Glenda.
Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, pienso que soy yo para que pienses en mí. Pienso que soy yo para que pienses en mí. Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Porque piensas en él, no hiciste poco menos que un Dios lleno de gloria y honor. Has dado todo el poder sobre lo que tú has creado. Has dado todo el poder sobre lo que tú has creado.
Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Grande es tu amor.
I ara posam a la seva disposició l'agenda d'aquests propers dies. Escoltin i apuntin. Primer de tot, parlant del Premi Cooperació de Cope Menorca.
El premi s'atorgarà avui cap vespre a les 19:30 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament del Castell.
Recés per als preveres.
Serà el proper dimecres, 19 d'octubre, a les 10:30 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Enviament dels professors de religió.
Divendres 21 d'octubre tindrà lloc a les 17 hores a la parròquia de la Mare de Déu del Roser del Castell l'enviament de mestres i professors de religió.
A les acabades del programa d'avui dedicam la secció final a escoltar i meditar l'Evangeli del proper diumenge, que és de Sant Lluc.
En aquell temps, Jesús deia als deixebles aquesta paràbola per ensenyar que hem de pregar sempre, sense perdre mai l'esperança.
A una ciutat hi havia un jutge que desconeixia tot temor de Déu i tota consideració als homes. A la mateixa ciutat hi havia una viuda que l'anava a veure sovint i li deia: «Fes-me justícia contra aquest home que pledeja contra mi». El jutge, durant molts de dies, no li feia cas, però a la fi pensar: «A mi no em diu res el temor de Déu ni la consideració als homes, però aquesta viuda és tan pesada que li hauré de fer justícia. Si no, anirà venint aquí fins que no podré aguantar més». I el senyor digué: «Fixeu-vos que diu aquest jutge sense entranyes».
I vosaltres, creus que Déu, encara que esperi pacientment, no farà justícia als seus elegits que li reclamen de nit i de dia? Vos assegur que els farà justícia molt prest, però quan el fill de l'home vindrà, creus que trobarà fe a la terra?
Si Jesús diu que Déu farà justícia, ni que esperi pacientment, i que hem de pregar sense perdre mai l'esperança, ens està dient que no obtindrem de Déu de forma instantània allò que li demanam. Però també ens està dient que ens escolta i que ens farà justícia. Avui tot ho voldríem tot d'una i ràpid, però la vida cristiana es cou a foc lent. Totes les coses grans maduren i passen pel silenci. És necessari acceptar sovint el silenci de Déu, els seus temps, que no són els nostres. Molta gent ha abandonat Déu perquè no han aguantat el seu silenci. Voldríem un Déu que ens donàs les respostes immediates de tot i que ens estalviés les preguntes profundes que ens incomoden. Però ell segueix esperant que ens decidim a créixer, afrontant els reptes de la vida amb fe i amb la paciència del pagès. No hi estem gaire disposats. Vet aquí la pregunta de Jesús: quan el fill de l'home vindrà, creieu que trobarà fe a la terra?
Fins aquí el programa d'aquest divendres.
Ens despedim animant-los a cultivar moments de pregària i silenci per conèixer millor el que Déu vol per a nosaltres.
Recordin que també ens poden escoltar a Cope Menorca, el programa Església Notícia, els diumenges a les 9:45 hores del matí.
Que tinguin un bon cap de setmana. Adéu!